Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? El Centre d'Investigació Sociològica s'ha posat fi al debat generacional entre joves i majors per veure qui l'està passant pitjor a la vida. La seva última radiografia buida dubtes sobre l'edatisme, aquesta forma de discriminació social per raons d'edat, concloent que tots dos grups perceben que el té difícil, però a partir dels 65 anys hi ha més complicacions estructurals i menys eines per a resoldre-les. La insuficiència econòmica per a despeses quotidianes, manca de recursos públics en residències, malalties o la solitud encapçalen la llista de preocupacions dels més grans. Hi ha una cosa que queda molt clara en aquesta vida, que ens passarà a tots, però fer-nos majors, amb sort, ens tocarà quasi bé al 100%. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a fer un repàs del temps que ens esperarà demà dimecres. Serà un dia de més sol, amb núvols residuals al matí a la cara nord del Pirineu i a punts del litoral. Notarem també una refrescada més important per començar el matí amb vent de tramuntana i mestral que anirà perdent pistonada, però que es mantindrà durant pràcticament tota la jornada als dos extrems de Catalunya. Anem ara a les carreteres per saber si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Servei Català al Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora destaquem encara algunes aturades. Per exemple, en el cas de la C58, la zona de Ripollet en sentit Terrassa, o la de Montcada en sentit Barcelona. També la C59, que puja molt carregada a la zona de Palau-Solità i Plegamans en sentit nord, o les dues rondes de Barcelona mateix, on encara hi ha força volum, sobretot en sentit Besòs. També les obres que poden dificultar la mobilitat en aquest sentit al tram de l'autovia 2 a l'altura d'Abrera i en sentit Lleida, recordem el punt d'enllaç amb la C55, un punt que es veu afectat per obres. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, sense grans complicacions. És tot, per tardar.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En un tiempo récord de 71 días, Carrefour abre hoy su hipermercado de Alfafar, en Valencia, tras los daños causados por la Dana. Un proceso en el que han participado más de 500 personas de la compañía para hacer de esta tienda reformada la más moderna de España. Lo ha explicado desde allí esta mañana en Herrera Cope, Elodie Pertussois, CEO de Carrefour en nuestro país.
Nuestra ambición es que sea el mejor hipermercado de Carrefour España, porque pensamos que Valencia se lo merece. Hemos puesto los productos regionales y frescos en el corazón de la tienda. Trabajamos con más de 60 proveedores regionales. Apostamos por la fruta y verdura de la huerta valenciana.
I a les 7 de la tarda i 3 minuts, avui posarem la mirada en la crisi de les llars d'infants. Ens ho explicarà la companya Yolanda Bernal i també parlarem amb l'Albertina Albinyana, que és membre de la Junta de la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
Mayday, mayday.
Del ganador de los Carmel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
COPE Catalunya i Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
Interesante.
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir?
Yo, al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa, se siente mucho miedo. Y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo no quiero pasar por tu vida como...
Les escoles bressol privades no passen pel seu millor moment. Estan patint un degoteig de tancaments, com també està passant amb els centres concertats a Catalunya. El futur d'aquestes escoles bressol no pinta bé si tenim en compte la davallada de la natalitat i la competència també de l'educació pública gratuïta. La prova la tenim en aquesta xifra. El 44% de les places de llars d'infants privades han quedat buides. Des que va entrar en vigor la gratuïtat d'infantil 2, aquestes llars privades han notat i molt la davallada de les inscripcions. Aquesta és la situació, però és que es dona una paradoxa. Per una banda, sobren places privades, però un nombre important de nadons no han pogut tenir una plaça a una llar d'infants pública perquè hi ha més demanda que oferta. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I per això el que demanen les llars privades és que, de la mateixa manera que hi ha en altres etapes educatives, que també hi hagi una mena de concert per la franja de 0 a 3 anys. La Mireia Català és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'infants privades i ens ha reconegut que la situació és molt complicada. Se senten discriminats amb la gratuïtat d'infantil 2 perquè no totes les famílies s'han pogut beneficiar.
La situació va ser que aquesta gratuïtat no va ser per totes les famílies, va ser només per un sector de la societat, és a dir, per aquelles famílies que havien decidit triar un projecte de l'escola pública. I per totes aquestes famílies que triaven un projecte de l'escola privada, doncs se'ls oferia un petit descompte de 72 euros al mes, no? Això va ser una mica com el punt d'inflexió de la situació en la que ens trobem ara.
S'ha de tenir en compte que cada any tanquen unes 15.000 llars d'infants i, segons la Mireia Català, es perden centres consolidats amb un gran projecte educatiu i amb unes instal·lacions molt cuidades. I el resultat de tot plegat és que, com dèiem, un 44% de les places de les escoles bressol privades estan vacants, mentre que moltes famílies no han pogut aconseguir una plaça o una llar d'infants pública perquè l'oferta és molt més petita que la demanda. I què passa amb aquests infants que no han pogut entrar? Doncs es queden a casa. I per la Mireia Català és un absurd.
Però després no poden, la gent que queda fora, que és moltíssima gent que queda fora de les places públiques, tampoc no poden accedir a una plaça privada perquè econòmicament no poden arribar. Què ens passa? En aquests casos hi ha molts nens que s'han hagut de quedar a casa. És a dir, actualment tenim molts nens de 0 a 3 anys que estan a casa i no poden accedir amb una plaça d'escola bressol privada. I tenim moltes escoles bressols privades que tenen places lliures.
Per això, el que demana el Departament d'Educació és que ajudi aquestes famílies i que, efectivament, les oportunitats doncs, siguin iguals per a tothom.
La guarderia Les Manetes, al barri de Sant Andreu, fa temps que viu una situació de pèrdues continuades que l'han portat al seu tancament d'un dia per l'altre, deixant 26 famílies sense una solució pels seus fills.
Exacte, i ha tancat, segons la versió que dona el centre, per motius econòmics, per la crisi que pateix el sector. La Cristina Pinar és mare d'un dels nens que anava a aquesta guarderia Les Manetes. El seu fill té 18 mesos i d'un dia per l'altre doncs, ha trobat que s'ha de quedar a casa i això, evidentment, representa un problema de conciliació per als seus pares i per a totes les famílies afectades. És veritat que la guarderia és privada, però el Consorci d'Educació de Barcelona és qui autoritza el cessament de l'activitat i ho ha fet abans de garantir que els nens que tinguin plaça en un altre lloc. I això és justament el que s'ha d'evitar.
Nosaltres tenim constància de que aquest cessament el va rebre el Consorci el dia 2 de febrer. I a les famílies no se'ns va dir res fins al dia 12. Com pot ser que això s'aprovi des d'un organisme que depèn del Departament d'Ensenyament, com pot ser que això s'aprovi abans de comunicar-ho a les famílies i, evidentment, a meitat del curs escolar sense garantir una plaça per aquests infants? Clar.
Les famílies estan fent gestions per trobar una solució, algú que es vulgui fer càrrec d'aquesta guarderia, però la Cristina reconeix que l'actual direcció no ho està posant fàcil. De moment, els nens es quedaran a casa, però clar, no totes les famílies se'n poden ocupar, s'estan ajudant entre elles, perquè, com diu la Cristina, l'administració pràcticament no ha fet res.
Tenim la sort de que tenim empreses amb flexibilitat horària i que, per tant, ens hem pogut anar movent també per ajudar a totes les altres famílies que potser no tenen aquesta flexibilitat. Llavors hem pogut anar doncs, trucant a escoletes, trucant a possible gent que volgués quedar-se amb el negoci i tot això, però, evidentment, estem esgotats. Clar. Perquè les autoritats i polítics responsables ens han ajudat molt poc.
El tancament de l'escola Bressol Maneta s'ha d'afegir també al de la llar d'infants del Cau, un equipament privat situat en aquest cas al barri d'Hostafrancs de Barcelona.
Avui en parlem amb Albertina Albinyana, que és membre de la Junta de la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. Senyora Albinyana, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què està passant amb les escoles Bressols?
Bé, és una llarga història que fa anys ja que estem arrossegant, doncs que és deficitària l'escola Bressol, perquè implica un cost molt, molt elevat, el cost nen, diguéssim, i has de posar unes quotes molt altes, si és privada, i clar, a les institucions també els hi representa un cost molt elevat assumir o fer escoles noves, no?
Imagino que llavors la caiguda de la natalitat ha afectat-hi molt, no, Albertina?
Molt, és una part important aquesta. Però no tant això, sinó que el fet de que no hi ha places per tothom que siguin econòmiques, d'acord? Perquè places n'hi ha. El que passa és que, bueno, el cost és elevat.
Des de la Generalitat rebeu als centres privats algun tipus de subvenció per tal de pal·liar aquesta insuficiència d'oferta sí. pública?
Algunes escoles sí, no totes, eh? Han de tenir uns requisits concrets i tal. Però no és suficient aquesta ajuda. Anys enrere, ara no sabria dir-te exactament quants anys, la subvenció era més alta. Després la van retallar, després la van tornar a pujar una miqueta quan van veure que havien fet un perjudici gran, perquè clar, molta gent llavors no pot pagar les quotes, i van tornar a pujar una miqueta, però mai ha estat com fa, doncs, no sé, com 10 anys enrere, que llavors sí que tenien una subvenció que tampoc no cobria tot, però bueno, ajudava bastant a les famílies, no?
Aquests dies estem escoltant tancaments d'algunes escoles bressols i que els pares s'han quedat, diguem-ne, amb la persiana a la cara, no? Perquè han anat i s'han trobat que sí, està tancat. Quin futur li espera a les escoles bressols quan estem parlant de que és una etapa educativa superimportant, no?
Sí, és la més important. Dels 0 als 6 anys de tota l'etapa educativa és la més important. No és que sigui important, sinó la més important. I llavors, doncs, què està passant? Doncs que ja fa temps que s'està avisant de que no es pot assumir, de que, clar, el fet de que l'escola
bressol no estigui subvencionada en general, no? Implica que sigui una cosa privada, que això fa que, perquè sigui assequible a les famílies, doncs les persones que hi treballen, treballen amb uns sous superbaixos, no cobreixen tota la necessitat, diguéssim. Llavors, clar, això ja fa temps que s'està avisant, fa, jo diria que anys. L'escola Bressol ha estat sempre considerada com la cua de tot l'ensenyament i no s'ha prestat l'atenció que hauria de tenir quan és la més important de tota l'etapa.
Una col·laboració entre el sector públic i privat, Albertina, seria una solució?
Jo penso que sí. A veure, quan en un moment en el nostre país no van haver prou escoles per tots els infants que hi havia, es van concertar les escoles privades. I això està avui en dia com assumit, no? I en canvi a l'escola Bressol ni s'ho plantegen. En alguns municipis el que sí que han fet és municipalitzar, com per exemple a Cerdanyola hi ha hagut dues escoles que es van municipalitzar que eren de caire privat, d'acord? I ara són municipals i això ha funcionat bé, ha cobert unes places necessàries pel poble i tot ha anat bé, no? Però no tots els municipis estan disposats a fer aquesta despesa. Llavors, jo penso que si, bueno, primer és o pujar la subvenció o subvencionar directament a les famílies però que es miri que realment els nanos vagin a l'escola o municipalitzar o... Jo crec que seria la solució.
Buscar una solució, perquè clar...
Hi ha moltes escoles, perdona, que t'interromp, hi ha moltes escoles que fa anys que funcionen i que funcionen bé... Que a vegades es veuen obligades a tancar, com ha passat amb algunes escoles aquesta setmana passada, perquè a lo millor han obert una escola pública al costat, en aquella zona que ja hi havia una escola, que haguessin pogut aprofitar l'edifici, la infraestructura, etcètera, etcètera, inclús el personal, han obert una altra escola, clar, s'ha omplert amb places públiques i aquestes escoles s'han quedat sense els nens.
És que és una incongruència que algunes llars privades hagin de tancar perquè no cobreixen vacants quan hi ha infants que han quedat fora del sistema públic però manca de places també.
Clar, no poden accedir perquè el cost és elevat. A veure, hem de tenir en compte que la ràtio d'escola Bressol és una ràtio baixa perquè els nens necessiten més atenció quan més petits són. Llavors, clar, el cost és més elevat que en una primària, per exemple. ¿Vale? I què passa? Pues que clar, que això no es pot assumir. Si es fa una quota baixa, és a costa de les persones que hi treballen. Perquè generalment les privades, moltes són cooperatives de mestres o auxiliars o el que sigui, que han fet una cooperativa i bueno, cobrant un... Pues allò, justet, i dedicant-hi moltes hores i molta voluntat, tirant endavant un projecte que, però que clar, que no és... És un, de veritat que és un greuge comparatiu a com estan les escoles de Bressol, a com està les escoles del resta.
Demanem al govern que sigui conscient d'aquesta necessitat, no?, de trobar una solució a la problemàtica i defensar que la millor fórmula és una xarxa educativa formada per entitats diverses i plurals amb la col·laboració del sector públic i privat. En continuarem parlant d'aquest tema, força important, i com bé deies, Albertina, és una etapa superimportant en la formació dels nens i les nenes. Albertina Albinyana, membre de la Junta de la Coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. Gràcies per ser-hi amb nosaltres i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
Bona tarda.
Fins aviat. Adiós.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa?
No.
¿Pero y si no estás?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Les vendes de cotxes elèctrics no acaben d'enlairar-se a Espanya, especialment en l'àmbit de les llars. El motiu? Doncs una de les causes principals de la descarbonització lenta és la falta d'ajudes públiques i que els fabricants aposten pels models més grans, per la qual cosa l'oferta de vehicles assequibles és molt reduïda. A tot això hi hem d'afegir l'habitual llegenda negra que castiga el cotxe elèctric amb afirmacions poc fonamentades com que s'incendien constantment, que triguen moltes hores a carregar-se, que les bateries no tenen prou autonomia o que no hi ha llocs on carregar-los per un viatge llarg. I com donar la volta a aquest impuls negatiu? Doncs la Generalitat posa en marxa un pla per mobilitzar 1.400 milions públics i privats per impulsar el cotxe elèctric a Catalunya amb l'horitzó del 2030. L'objectiu és que la quota de vehicles electrificats passi del 14% actual al 40% abans del 2030 i multiplicar per 5 la infraestructura de recàrrega per tal de complir les directrius europees pels propers 6 anys. Els experts asseguren que la partitura està prou bé i ara cal veure com sona la música. A Herrera Cope Catalunya i Andorra ho hem analitzat amb Mac Zanyartu, que és el tècnic de projectes de mobilitat del RAC. Amb ell ha estat en Sergi Tor. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. I una de les mesures principals del pla és la instal·lació de 9.000 punts de recàrrega per tota Catalunya. Els primers 5.000 punts seran de càrrega lenta i destinats a la flota de la Generalitat, que preveu l'electrificació del 90% dels seus vehicles. Posteriorment es desplegaran els altres 4.000 punts en edificis públics per a l'ús de la ciutadania. I és que Maca Zanyartu, que ha estat avui a Herrera en Cope Catalunya i Andorra, el tècnic del projecte de mobilitat del RAC, ens ha reconegut que, hores d'ara, una de la principal barrera per l'impuls del vehicle elèctric és la falta de punts de recàrrega.
És clar que hem de millorar a molts nivells la xarxa de recàrrega. Sobretot, des del meu punt de vista, instal·lant punts de recàrrega als pàrquings privats i també millorant la xarxa de recàrrega d'alta potència, d'alta velocitat, no? Per poder recarregar el teu vehicle en trajectes més de llarga distància. Si això ho complim, que jo crec que estem avançant en la bona línia, tindrem les bases, no?, per poder, diguéssim, augmentar la quota de cotxes elèctrics.
L'altre obstacle seria el preu inicial elevat, a més de la inestabilitat dels plans d'ajuda, que en aquest cas el govern de la Generalitat vol millorar amb el seu projecte de la inversió de 1.400 milions d'euros fins al 2030. Respecte al preu del cotxe elèctric, la tècnica de projecte de mobilitat del RAC, Maca Zanyartu, sí que reconeix que hores d'ara encara és alt.
Sí, és veritat que el preu mitjà, i sobretot a Europa, dels vehicles elèctrics és elevat. És elevat. I això, si ho sumem a la incertesa que hi ha ara mateix pel que fa a les ajudes, doncs, òbviament, una persona de bones a primeres no aposta per un vehicle elèctric, no? Jo crec que aquest és un factor clau. Ja veurem què passa durant aquest 2025 i 2026. Els constructors europeus, les marques europees, estan planificant la sortida al mercat de vehicles més barats. Una mica també per la por que els vehicles xinesos, tot i els arangels, inundin el mercat europeu. Ja veurem com canvia això, però és cert que fins a dia d'avui el preu mitjà del vehicle elèctric, del cotxe elèctric a Europa, és molt elevat. Sí.
El pla també preveu l'impuls a la transició del sector privat cap al vehicle elèctric amb una partida de 200 milions d'euros per a crèdits destinats a autònoms i micropines i 240 milions per la renovació de flotes d'empreses afectades per les zones de baixes emissions. Aquests préstecs bonificats estarien disponibles a partir de l'any 2026, és a dir, a partir de l'any que ve, amb un termini de devolució de 6 anys i un topall de 60.000 euros per vehicle. I d'altra banda, a migdia, de Cope Catalunya i Andorra, hem parlat amb el Raül Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d'Instal·lacions de Catalunya i que ha valorat positivament aquestes mesures impulsades pel govern de la Generalitat.
Realment el pla és una molt bona notícia, és a dir, al final tota Europa va encaminyada cap a l'electrificació i la descarbonització de l'economia i, òbviament, el transport és un dels vectors més importants en quant a emissions. Per tant, tot el que tingui que veure amb l'electrificació i la reducció d'aquestes emissions, doncs, és benvingut. El que passa és que hem de tenir en compte alguns punts febles amb els que ens estem trobant i un d'ells, per exemple, és l'accés de burocràcia, però hi ha una altra part molt més crítica encara, que és el desequilibri actual que hi ha en el mercat laboral.
tot i que veuen possibles problemes en la implantació per posar en marxa aquestes mesures, sobretot la falta de personal qualificat. El Raül parla que el problema arrenca al moment de la formació, perquè el sector té una mancança de personal de prop de 17.000 treballadors que els diferents cursos no generen.
Nosaltres tenim diverses propostes que hem llançat a la Generalitat de Catalunya. De fet, estem treballant amb un conveni amb el Departament d'Educació i la renovació del conveni amb el Departament d'Empresa i Treball. Entre d'altres coses, així, a nivell genèric, tenim un sistema educatiu que actualment no és capaç d'inserir alumnes en el nostre sector. De fet, tenim un dèficit d'inserció d'alumnes de prop de 17.000 treballadors qualificats, però tampoc les polítiques d'ocupació actuals ajuden.
A més, el govern de la Generalitat vol destinar 135 milions d'euros a projectes d'innovació i formació professional per a reforçar la cadena de valor del sector de l'automoció i facilitar, en aquest cas, la conversió cap al cotxe elèctric. Objectiu 2030.
Avui a la Linterna COPE Catalunya i Andorra ens posem en contacte amb el senyor Jaume Roura, que és el president de FECABEN, la patronal catalana de la distribució d'automoció. Senyor Roura, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què li sembla aquest pla de la Generalitat per mobilitzar aquests milions per impulsar el cotxe elèctric a Catalunya?
A veure, tot el que sigui que la responsabilitat dels governants apostin per realment millorar tota la mobilitat privada és positiu. Altra cosa és la forma que s'aplica i com es faci, perquè si té que funcionar com ha funcionat fins al dia d'avui, que ara està paralitzat el Plan Moves, doncs malament anem, perquè qualsevol ajuda a incentivar, en aquest cas, el cotxe elèctric, passa perquè les ajudes es paguin en el moment de formalitzar la compra, no al cap de 18 o 24 mesos. Mm.
Es parla de crèdits tous i 9.000 punts de recàrrega. Jo no sé, senyor Roura, si pensa el que pensa molta gent al carrer, que primer s'ha posat el cotxe elèctric al carrer abans de tenir tota la infraestructura, no?, i tenir electrolineres.
Jo ho he dit des del primer dia, des del minut zero, que vam començar a apostar pel cotxe elèctric, i he dit que Europa no ha fet la feina ben feta. Perquè hem començat, jo no he vist al món a cap arquitecte que comenci a construir per la teulada. Tothom construeix pels fonaments i va pujant. I amb el cotxe elèctric hem començat a construir per la teulada. I ara en paguem les conseqüències tots plegats. No tenim infraestructures, el cotxe elèctric doncs, surt a uns preus que no són assequibles per tothom. En fi, tenim moltes deficiències en quant a utilitzar el cotxe elèctric, tota vegada que està plantejat com un revulsiu per lluitar contra tots els temes contaminants i millorar la qualitat de l'aire. Em sembla molt bé, però primer havíem d'haver fet la feina i després he posat el cotxe elèctric en circulació.
Està comprovat això del tema de la contaminació, que contamina menys? Ho dic perquè hi ha molta gent que parla de les bateries d'aquests cotxes i no parlen gaire bé, no?, de la contaminació, del reciclatge després d'aquestes bateries.
A veure, aquest és un tema molt complex i ara doncs ens allargaria molt per poder informar dels radioients. El cotxe elèctric és una solució positiva, però el cotxe elèctric té que anar arribant i solucionant els dèficits que tenim d'estructura, de tot el funcionament del que és en si el servei d'un cotxe elèctric, i això no s'ha fet. Llavors, la contaminació és un tema que està clar, que nosaltres fa molt de temps que estem demanant als governants que apostin per una ajuda a subvencionar els cotxes i retirar de circulació el cotxe vell. Que tenen que ser elèctrics o tenen que ser de combustió de nova generació, ens és igual, perquè la contaminació avui dels cotxes de nova generació pràcticament és zero. I, per tant, tan bo és que agafem motors de combustió com motors elèctrics. I en mica anant resolvent i anant implantant la transformació de l'electrificació. El cotxe elèctric té molts avantatges, però també té alguns inconvenients.
Sí, com per exemple, bueno, i abans parlava jo de llegenda negra, que hi ha molta gent que diu que s'incendien constantment, que triguen moltes hores a encarregar-se, que les bateries no tenen prou autonomia, que no hi ha llocs on carregar-los per fer un viatge llarg, i un sinfín de coses que parla molta gent amb el tema del cotxe elèctric, eh?
Bé, un cotxe elèctric, torno a dir, és una gran solució, sembla, a priori, l'experiència que cada dia l'estem explorant més a fons i el coneixem més, però, evidentment, Estel, el tema de la recarga és un tema que encara no està resolt. Avui dia, carregar un motor de combustió el carreguem en 3-4 minuts, entre pagar i omplir el dipòsit i marxar de la benzinera. Tenim benzineres a qualsevol punt, i quan tu utilitzes un motor de combustió no penses en repostar, perquè dius, ja ho faré. Amb un cotxe elèctric tens que planificar el teu viatge, i tens que saber on vas. I com que, per l'altra banda, tampoc tenim els punts de recàrrega que necessitem, que està molt bé que la Generalitat impulsi nous punts de recàrrega, però jo li dic a la Generalitat, a part d'impulsar els nous punts de recàrrega, també tenim que impulsar el que les administracions locals i generalment que donin els permisos per implantar els punts de recàrrega amb una ràpida, màxima, perquè en aquests moments a la que tu demanes un punt de recàrrega pot tardar també un any o dos a que et donin el permís per muntar un punt de recàrrega. Tot això són inconvenients que realment no ajuden a que pugem el percentatge d'utilitzar el cotxe elèctric. Llavors, els altres tòpics que viuen de les bateries, que s'incendien, vull dir, això són temes tècnics que ja es aniran resolvent. No és ben cert tot el que es diu, perquè es parla molt, però no és ben cert. Però, bueno, aquí que hi ha un tema que no se'n parla, que és molt important pel cotxe elèctric, que és educar a les persones que utilitzen un cotxe elèctric, perquè no és el mateix anar amb un cotxe elèctric que amb un cotxe de combustió. I, per tant, es té que donar una formació quan una persona agafa un cotxe elèctric de saber com i de quina manera el té que utilitzar. Tot això són temes que no s'ha pensat.
No.
Per això dic que s'ha començat la casa per la teulada.
Sí, no conec cap autoescola que facin pràctiques amb cotxes elèctrics. El millor n'hi ha, eh? Però...
No, jo crec que no n'hi ha cap, avui. Encara.
Hi ha moltes coses encara per fer. Està clar que hem començat una mica per la teulada i avui hem volgut parlar sobre aquest pla de la Generalitat per mobilitzar 1.400 milions públics i privats per impulsar el cotxe elèctric a Catalunya de cara al 2030. Com sempre, senyor Jaume Roura, president de FECABEM, patronal catalana de la distribució d'automoció, gràcies per ser-hi amb nosaltres i en continuarem parlant. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes. Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil de Javier y Arianna debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60% 65 posiblemente, personas físicas, 35 empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Arianna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, 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 tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Arianna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga,
no? Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman y me dicen: Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho: oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Arianna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Lo de Ucrania tiene a medio mundo sumido en el más absoluto de los estupores, porque vemos y oímos cosas que nunca creíamos que fuéramos a oír, como si hubiese nacido un nuevo orden mundial. Bueno, en realidad es que ha nacido un nuevo orden mundial. Fíjense que nuestro habitual socio se ha ido con el malo, Trump, considera.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
No, no, no quiero contar que mi trabajo que tengo cáncer. Si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Este verano, viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja a la magia con viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
El nombre de vehicles avariats a les carreteres i autopistes s'han disparat. Segons dades del Servei Català del Trànsit, aquest 2024 es van avariar 2.142 vehicles, fet que suposa un augment del 40% respecte al 2023, quan se'n van registrar 1.530. I aquestes incidències, atenció, que van provocar 4.078 quilòmetres de retencions a l'any 2024 i 2.978 l'any anterior. Què està passant? Doncs contactem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba l'Òscar Llatge, que és el coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat. Senyor Llatge, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, què és el que està passant? Per què s'avarien tant els vehicles? Estem amb una flota de vehicles antics. Quin és el problema?
Pues pensem que bàsicament sí. Bàsicament s'han envellit els vehicles, s'han envellit tot el parc. I la veritat és que és un fenomen que abarca totes les carreteres de Catalunya, cadascuna en la seva proporció, no? I que comença a disparar-se immediatament després de la pandèmia. A partir de l'any 2021 comencen a créixer el nombre d'averies i doncs, es dispara moltíssim fins a aquestes xifres que has comentat tu fins al 2024.
Vostès han calculat que els vehicles dels conductors catalans tenen una mitjana de 15 anys, no? Tampoc són molts anys, no?, per un vehicle...
15 anys de mitjana, bàsicament, és això, és la mitjana. Hi ha molts vehicles, alguns són més nous i alguns són més vells, no? Quan la mitjana va pujant vol dir que, bueno, anem arrossegant un parc també antic que va fent la seva proporció i la seva proporció d'averies, que es van produint al llarg de l'any, no? Uh-huh. I el que comentava, que l'alliberament de les vies de peatge tampoc ha ajudat molt, no? Perquè aquest parc de vehicles antic que abans no solia pagar per anar per l'autovia o per l'autopista, perdó, per anar per l'autopista,
sí,
o per les autopistes, ara han passat a anar. Les autopistes són més exigents a nivell de velocitat, estan més hores, són viatges de llarg recorregut i estan més hores anant i, per tant, són més sensibles. Uh-huh. Per anar això, no?
Clar, a més, l'increment d'avaries es tradueix també en més quilòmetres de retencions.
Sí, els quilòmetres han pujat perquè hi ha més averies, diguéssim. Sí, tenim una mitjana de 3 quilòmetres de retenció, no? si hi ha més retencions, la suma total de quilòmetres puja. El que hem de dir és que el temps, la durada mitja d'aquestes retencions, està al voltant d'una hora i mitja, una cosa així, això s'ha mantingut bastant constant.
Sí.
O sigui, hi ha més retencions, però acostumen a durar en promig. També hi ha casos extrems, quan volca un camió o quan hi ha un accident, que els pot durar moltes hores, però en promig s'ha mantingut una mica tant la mitjana de longitud, diguéssim, de la retenció que es crea, com la durada d'aquesta.
Clar, perquè com més triga l'assistència en arribar, més llargues són aquestes cues.
Sí, com més triga l'assistència o com més complicat sigui assistir-ho. Insisteixo, un camió, per exemple, que es quedi atrapat, un camió de gran tonatge que es quedi enmig d'un carril, costa moltes hores treure'l, perquè només hi ha certes grues que ho poden fer, aquestes grues tarden en arribar, i després moure allò és bastant complicat. En canvi, una moto o qualsevol altra cosa, normalment els vehicles petits acostumen a tindre l'averia i a poder-se apartar el voral i, per tant, no molestar massa, no?
I diuen també que
aquestes averies que estem parlant, sí, n'hi ha moltes que ni les sabem, perquè no han provocat cap retenció.
Efectivament. O gent que ha fet el que s'ha de fer, que són, en cas de tenir averia a la carretera, vostès, des del Servei Català de Trànsit, han fet una sèrie de recomanacions a seguir, no? Que si siguéssim aquestes recomanacions, potser no crearíem aquestes cues interminables que es produeixen, no? Com, per exemple, el punt 1 seria intentar aturar-se fora de la via.
Bueno, el primer és mantenir el vehicle. Això és la prevenció. Més val prevenir que curar, no? Mm. El primer és procurar mantenir bé el vehicle, encara que sigui un vehicle antic, i intentar tenir-lo molt ben mantenit i que sapiguem que tinguem poques possibilitats d'averiar. Però un cop s'ha passat l'averia, si es pot apartar-se en la mesura que es pugui, i sobretot en vehicles, diguéssim, tipus cotxe o camió, etc., no baixar del vehicle un cop t'has apartat i demanar ajuda. I si has de baixar per la raó que sigui, doncs, immediatament sortir de la via i ficar-te detrás de les valles de protecció i perquè no hi hagi més accidents, no?
És que a vegades un perd la paciència, Òscar, ho dic perquè, clar, o tornes, no sé, vens del cap de setmana, que no sé si és quan més es produeix tot això també, que dius, ostres, però si fa un moment hi havia aquí una hora de cua i ara zero coma, ha començat aquí a sortir la gent disparada, no? Que a vegades no saps què passa i segurament seria una avaria, no?
Podria ser una avaria. De totes maneres, el que ha augmentat més i el que provoca més retencions és, en general, són els accidents. Els accidents no poden apartar-se. En general, l'averia normalment podrem, no? I al mateix moment que es produeix es pot apartar. Mm. En volum, els accidents són el que representen més grans retencions. Perquè es queden on se queden, no? Els vehicles, i si hi ha ferits o sobretot si hi ha morts, si hi ha de venir el jutge, tot això es complica molt la gestió de... Per a nosaltres, per al Servei Català de Trànsit, ens complica molt la gestió de l'incidència, no?
El que està clar és que si ens donéssim més ajudes per canviar el cotxe, no tindríem de mitjana més de 15 anys, perquè quan més actual sigui el vehicle, més nou, menys, en teoria, menys coses passarien, no? Però, aquestes avaries es produeixen perquè també els vehicles són com les persones, no? Sí. Que arriba un moment que has de passar la ITV i depèn de com retirar aquell vehicle. Però, bueno, doncs, avui hem tingut el plaer de parlar amb el senyor Òscar Llatge, que és coordinador de Seguretat Viària i Mobilitat del Servei Català del Trànsit, per parlar d'aquesta pujada de vehicles avariats a les carreteres que provoquen més de 4.000 quilòmetres de cues, que es diu molt ràpid. Senyor Llatge, moltes gràcies i enhorabona per la tasca que fan des del Servei Català del Trànsit.
Gràcies.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625 334 334.
El próximo jueves, en Migdia, en COPE Cataluña, hablaremos de la importancia del diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica en un espacio ofrecido por Boehringer Ingelheim. Presentaremos la campaña Actúa por tus riñones de la Asociación de Personas con Enfermedad Renal, ALCER, que ofrecerá pruebas diagnósticas a personas con factores de riesgo en el Centro Comercial Montigalá este jueves 27 y viernes 28 de febrero.
7 de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a caritas.barcelona o al Bizum 33381.
¿Qué es el éxito?
El éxito, ser buena persona. Ese es el éxito.
¿Interesante?
¿Cuánto es lo mínimo que cuesta un coche que puedas conducir tú?
Yo al no tener brazos, yo no podía elegir cualquier vehículo. Me ha salido por 31.000 y luego la adaptación por 39.000.
Y para eso has hecho un crowdfunding, ¿no?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Cuando escuchas crujir tu
casa. Se siente mucho miedo y mi marido fue el que empezó a ver todas las grietas. Vístete y vámonos a la calle que nos cae la casa encima.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Les 7 de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. I atenció, perquè un nou accident amb camions implicats ha col·lapsat aquest migdia a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Sant Cugat. Però és que no fa ni 15 dies que el xoc de 3 camions a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant va tallar la via durant 14 hores en sentit sud. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, i precisament els Mossos d'Esquadra han intensificat els controls a vehicles de gran tonatge en aquesta autopista. L'AP7 és la via amb més accidents de trànsit de Catalunya. Des de l'eliminació dels peatges, el trànsit s'ha incrementat molt i també la circulació de camions. És el principal eix viari per on circulen més vehicles pesants de mercaderies estatals i internacionals. El sotinspector dels Mossos, Carles Gómez, explica quin és l'objectiu d'aquests controls que s'estan fent.
El que pretenem és, primer de tot, vetllar per la seguretat viària, prevenint accidents que puguin estar implicats vehicles de gran tonatge. A més, doncs, vetllar per la competència lleial entre empreses, no que no hi hagin unes que compleixen la normativa i altres que no, i detectar infraccions principalment de temps de conducció i descans. Mirem també alcoholèmies i consum de drogues, mirem les condicions tècniques dels vehicles.
Són habituals els accidents amb camions implicats. Carlos Folqui, que és el secretari general d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, demana que no se'ls criminalitzi. Creu que la solució no passa només per posar limitacions als vehicles pesants i fa aquesta proposta.
La nostra proposta és levantar les restriccions que existen en la Nacional 240, la Nacional 340, la Nacional 2, que són vies que van paral·leles a la AP7 i per on creiem que debieran volver a circular els vehicles pesados, a fin de efecto de descongestionar la AP7, que desde que se levantaron los peajes es una vía absolutamente saturada en cuanto a sus capacidades.
El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, ha posat damunt de la taula la creació d'una nova figura, la del responsable de sinistre, que s'encarregaria d'evitar que un accident com els de l'AP7 col·lapsin la via durant hores, atrapant a milers de conductors. Seria una espècie de portaveu en la gestió del trànsit que reforçaria la comunicació.
I l'ocupació dels hotels de Barcelona ha baixat fins al 80%, però la facturació durant el 2024 ha estat de rècord, superant els 2.000 milions d'euros.
I el preu de les habitacions s'ha encarit fins als 188 euros de mitjana i això està afavorint d'alguna manera un canvi en el perfil de turista. Estan deixant de venir grups conflictius que perjudiquen la imatge de la ciutat i comencen a arribar turistes de més qualitat, amb més poder adquisitiu i que fan una major despesa a la ciutat. Jordi Clos, president del Gremi d'Hotels de Barcelona, reconeix que aquest canvi no el notarem d'un dia per l'altre.
estem canviant el perfil perquè cada vegada sigui millor i per tant sigui menys molest o menys carregant per la ciutat. Cal posar un positiu i cal veure que això és una feina que està feta i que costa portar-la a terme, que els resultats els tindrem a un mig plaç, no immediat.
El sector hoteler aposta per la celebració d'esdeveniments internacionals que ajuden a posicionar la ciutat. S'ha demostrat amb la celebració de la Copa Amèrica i tornarà a passar amb el Mobile, que comença la setmana que ve. Hi ha 21.000 habitacions reservades, 1.000 més que l'any passat.
I ara, evidentment, teniu al cap tots la previsió de Mobile. El Mobile el tenim, que comença ja. Segueix sent indiscutiblement el congrés més important que té la ciutat. Els organitzadors creuen que tindran 101.000 visitants, és una xifra també brutal, i tinguem en compte que representen 21.000 habitacions, que són les 21 habitacions, no són el total de les que estan, sinó és les que té l'organització.
El sector insisteix en que cal captar noves fires, fer promocions de viatges enfocades en la cultura, l'arquitectura i els museus de la ciutat per consolidar el canvi de turista, perquè sigui un turisme de qualitat.
El Consell de Política Fiscal i Financera votarà demà la proposta del govern central per condonar 83 milions d'euros de deute de totes les comunitats. En el cas de Catalunya, 17.000 milions d'euros.
I què diuen els experts sobre les conseqüències? Doncs, d'entrada, que aquest deute no desapareix, sinó que l'assumeix l'Estat, i això vol dir que la factura la pagaran tots els contribuents. Economistes com Ángel de la Fuente, director de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, afirma que s'està afavorint a una comunitat, com és la catalana, que no ha fet els deures. De la Fuente també té dubtes sobre els criteris que s'han tingut en compte a l'hora de fer els càlculs.
Y además, en este caso, de una forma especialmente peligrosa, porque lo que están diciendo es, bueno, es que en su día no os dieron suficiente dinero para lidiar con la crisis, o sea, que esto vamos a corregirlo ahora. O sea, que están dando un seguro a todo riesgo contra vacas flacas y, claro, eso no ayuda a mantener la disciplina.
I mentre Esquerra Republicana treu pit del seu acord amb el govern per condonar 17.000 milions d'euros a Catalunya, Junts qualifica aquesta xifra d'insuficient. De fet, els de Puigdemont tornen a amenaçar el govern de Pedro Sánchez i diuen que podrien votar-hi en contra al Congrés.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Adeu, fins demà.
I ara arriba l'actualitat esportiva amb els companys d'Esports Cope, en la veu del company Gil. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
Comencem parlant de ciclisme.
Sí.
Perquè hi ha la presentació de les etapes barcelonines del Tour.
Sí, anem a canviar una mica el pas i el compàs d'aquesta secció i avui començarem parlant de ciclisme, perquè a la Llotja de Mar s'estan presentant les etapes barcelonines de la propera edició del Tour de França i allà està el nostre home de les bicis. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Gil. Doncs, efectivament, fa un minut hem conegut el recorregut d'aquestes primeres tres etapes, del 4 al 6 de juliol del 2026. El dia 4, dissabte, una crono per equips. Per primera vegada el Tour de França començarà amb una crono per equips des del fòrum Camí de Dalt de Montjuïc, al costat de l'Estadi Olímpic. El segon dia, el diumenge, dia 5 de juliol del 26, des de Tarragona, passant per Sitges i per tota la costa catalana, camí una altra vegada del circuit de Montjuïc amb tres pujades al castell. I la tercera etapa, el dilluns 6 de juliol, marxarem de Catalunya des de Granollers, camí del sud de França.
Molt bé, gràcies, Quique. Seran tres dies que el Quique Iglesias cobrarà dieta nacional, no cobrarà dieta internacional.
Hoy de cocinar.
Però hi serà a peu de carretera, evidentment, per explicar-lo.
Gràcies.
I ara sí, Montse.
Ara sí, no? Hans Cholo, podríem dir que el partit està a punt de començar.
A punt de començar, home. No? Calent, sí. Flick versus Simeone. Parlem d'aquest Barça-Atlético de Madrid, anada de semifinals de la Copa del Rei, que arrencarà a 9:45 de la nit a l'Olímpic de Montjuïc, des de les 9 de la nit. Tiempo de juego pel circuit d'emissores de freqüència modulada, un partit doncs, que enfronta a dos dels tres equips que estan en lluita pel campionat de Lliga, per la Copa del Rei i per la Lliga de Campions. Sense llista de convocats al Barça. La incògnita de veure si entra o no entra Lamine. Sembla ser que sí, que Lamine està per jugar. Així s'ho veia abans del dinar de directives el vicepresident esportiu blaugrana Rafael Juste.
Bueno, ahir el míster va fer 60 anys, té moltes ganes de tirar endavant i estem tots molt, molt animats, vull dir, amb aquest equip, amb els nanos joves de la casa i amb la temporada que estem fent. Això sense oblidar que tenim un equip molt fort davant, que és l'Atlètic de Madrid, i que serà un partit molt difícil, però no tenim que oblidar que són una eliminatòria de 180 minuts i esperem que tinguem la cert que amb l'altre partit de Lliga no vam tindre, no? I per tant, tirar endavant amb tota l'humilitat.
La nota més destacada de l'Atlético de Madrid, recordem les absències de Coque i d'Azpilicueta. Simeone, anem a veure si manté la seva afirmació a la roda de premsa prèvia, no jugarà Oblak, jugarà el seu porter suplent Musso.
I mentre esperem aquest partit, què passa a l'Espanyol?
Doncs que avui ha estat protagonista Omar El Hilali. És un lateral dret espanyolista, és un, ja pràcticament un fixe de les alineacions de Manolo González. Acaba contracte el 26 i la seva clàusula és relativament assequible, 15 milions d'euros. Sobre el seu futur ha parlat el lateral dret espanyolista.
Yo estoy muy tranquilo, me quedan dos años de contrato, renové hace un par de años, entonces mi futuro estoy muy tranquilo, pero claro, o sea, el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, pero ya te digo, estoy súper tranquilo, no estoy pensando ya ni qué pasará porque estoy enfocado en esta temporada, así que lo que pase pues ya pasará.
De nacionalitat marroquina, Omar ha dit que no creu que el futbol espanyol sigui un futbol racista.
I a les 20:45 què passa, Granollers?
Que hi ha un Granollers-Lucerna de la Lliga Europea d'handbol. El Granollers necessita la victòria i que el Montpellier li guanyi el Gutmé per continuar viu en aquesta segona competició europea de clubs. Hi ha fitxatge al Manresa de bàsquet. Armel Traoré, el pivot francès, amb experiència als Lakers. I d'altra banda, Sergi Milà és el nou tècnic del Barça B. Substitueix Albert Sánchez. Li queden 13 jornades per endavant perquè s'acabi el campionat de Lliga de Primera Ref i intentar treure el Barça de posició de descens. Ara mateix el filial blaugrana és penúltim de la classificació.
Tiene usted buenos pulmones, señor Gil. Estarem pendents del partit de Hans Cholo aquí a la cadena COPE. Gràcies, Gil.
L'he vist de millors, Fins demà.
Escolti'm, fins aquí ha arribat la linterna COPE Catalunya. Salutacions de la Montse Rodríguez. Ara arriba la linterna amb Ángel Expósito. I després, tiempo de juego. Qui guanyarà?